És un quart i mig de vuit del vespre, el 12 de març. El 12 de març ha plogut. L'NBA va decidir suspendre la competició. Més de 3 mesos després, a Orlando, a Disney, l'NBA torna a obrir les portes, torna a alçar el taló, avui amb 2 partits, Fito.
Sí, han estat més de 100 dies sense competició i avui per fi tornarem a veure els LeBron, Kawhi, Antetokounmpo i companyia. 2 partits per començar, a 1:45 d'aquí, Utah, New Orleans, Pelicans, amb el dubte de si podrà jugar Zion Williamson, l'estrella dels Pelicans. A les 3, un autèntic partidàs, el primer plat fort, Lakers-Clippers, o el que és el mateix, un Kawhi LeBron, en aquest cas també amb el dubte d'Anthony Davis per un problema a la vista. De fet, una de les imatges d'ahir a Orlando és la foto d'Anthony Davis amb unes ulleres a l'estil Abdul-Jabbar. Aprofitant que tenim el Dani aquí a l'estudi, els Celtics debuten la matinada de demà, és a dir, la de divendres a dissabte, a 1:45, també amb un gran partit contra els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Ho deies, ara han estat més de 3 mesos sense bàsquet, més de 3 mesos sense NBA. La Lliga s'ha preparat a consciència per poder tornar, ho hem anat explicant, tots aïllats a Orlando, tothom passant un test cada dia i amb la sensació que és molt complicat que pugui passar una cosa semblant a la que està passant a la Lliga de Futbol.
Però el format canvia, no?
Sí, són 22 equips els que hi participen, n'hi ha 8 que ja no tenen opcions d'entrar als play-off i, per tant, no són ni a Orlando. La resta d'equips, els 22 que sí que tenen opcions, comencen avui la fase regular, partits dia sí, dia no, fins al 14 d'agost. El 14 s'acaba aquesta fase regular i el 17 comencen els play-off, que en aquest cas s'hi mantenen el format de tota la vida. Ara mateix, 4 equips ja classificats per als play-off, a l'est, Milwaukee, Toronto, i els Celtics, a l'oest, els Lakers. Precisament, a Los Angeles hem vist a LeBron exuberant físicament, les imatges són cridaneres, un LeBron que el sentirem ara en anglès, maleint l'any 2020.
Obviously, it's a different circumstance, it's different. I mean, that's for 2020. You know, people been asking me, like I said, people been asking me how was the bubble, and I said it's 2020.
Diu LeBron que el 2020 és diferent, que tot és diferent, però que tot i això està preparat per tot el que ve. Per cert, alguns jugadors, Sergi, han renunciat a jugar, cap dels importants, però sí jugadors de rotació que podien ajudar els seus equips, com en el mateix cas dels Lakers, Avery Bradley, o els Blazers, Trevor Ariza, també. I jugadors importants lesionats, Irving i Durant, cap de les dues estrelles dels Nets, jugaran a aquesta fase final de la NBA, o la Marcus Aldridge o Bradley Beal, que també es perdran la cita a Orlando per problemes físics.
Molt bé, deixeu-me saludar el Jordi Colomer. Sabeu que el Colomer ens acompanya tot sovint per parlar justament de bàsquet. Jordi, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Aquí tenim el Sanabre.
Què dius, Colomer?
Fa temps que no ens veieu?
Fa molt que no ens veiem, sí? Però també va bé, separar-nos sí, una mica, perquè som una parella i jo crec que explotada.
Sanabre, Colomer, què us sembla aquest sistema escollit per l'NBA? A veure, comencem pel Colomer, va.
A mi em sembla una bona solució en un moment en què, sobretot als Estats Units, estem veient els problemes del beisbol i els dubtes que ja comença a haver-hi amb el futbol americà. Han trobat una fórmula que els ha funcionat o fa pinta de funcionar molt bé. És veritat que veient els partits que hem vist fins ara era molt com de costellada, massa pretemporada, veurem ara quan comenci la part seriosa, però és un format òbviament diferent, però donades les circumstàncies jo crec que és una solució que està molt bé.
A mi em sorprèn positivament una cosa, que és hi ha el play-in, que és això que el novè si queda pocs partits del vuitè jugant entre ells, tot això està molt bé, però que quan arriben els play-offs ho respecten igual, és el mateix sistema de sempre, és el millor de 7 partits, ho dic perquè la Champions i la resta de competicions intenten fer-ho a un partit tot, escurçar dies, escurçar dates, escurçar riscos, i aquí fan que l'espectador gaudeixi el mateix que un any normal, és a dir, quan juguin els Lakers contra no sé qui, doncs serà una sèrie de 7 partits, i si han de jugar al setè, jugaran al setè, i a mi em sembla que això per l'espectador és molt positiu, és el mateix que un any normal.
De fet, està tot pautat, l'NBA ja té el dia màxim, és a dir, si en cas de que tots els play-offs anessin a 7 partits, l'NBA el dia 13 d'octubre s'acaba. Si ho tenen tot pautat, pot acabar abans, perquè és probable que no totes les eliminatòries, evidentment, no vagin fins a aquest setè hipotètic partit, però el 13 d'octubre, passi el que passi, l'NBA s'acaba.
Molt bé. Aguanteu-me, tots plegats, perquè tinc al telèfon un protagonista d'excepció. És un mida de les banquetes, és allà, com a protagonista, és el tècnic assistent dels Toronto Raptors, Sergio Scariolo, que ens ha atès, ha tingut l'amabilitat d'atendre'ns aquesta tarda per explicar-nos moltes coses al voltant de l'inici de la competició. Sergio Scariolo, bona tarda.
Què tal? Buenas tardes.
Com estàs, Sergio? M'imagino que amb moltes ganes ja de començar a competir, no?
Sí, la verdad que sí. Hemos jugado 3 scrimmages, partidos amistosos hasta ahora, y Pero claro, la competición es otra cosa y tenemos todos algún nervio y ganas de empezar. Además tenemos un calendario muy complicado. El primer partido es contra los Lakers directamente, así que estamos con ese puntito de tensión y de excitación para poder volver a jugar un partido oficial, básicamente, no sé, 4 meses largos después de l'anterior.
És una fase final atípica per tota la pandèmia. Esteu tots allà a Disney World, a la bombolla. Com és aquest dia a dia allà on sou tots els equips?
Hay una organización, digamos, de la jornada que depende, obviamente, del encaje de los horarios de entrenamiento, de los eventuales partidos de cada uno. Cada equipo tiene, obviamente, una jornada tipo diferente, ¿no? Nosotros tenemos incluso 2 pabellones dentro de dos pistas para entrenar dentro de nuestro hotel. La mayoría de las veces entrenamos aquí, eso es bastante bastante cómodo. Y, por supuesto, entre el trabajo de vídeo y el trabajo de cancha, luego hay un poquito de tiempo libre que cada uno ocupa como quiere o como puede, porque realmente yo poco más hago que ir de vez en cuando a la piscina y jugar un poco al golf. Uh-huh. Y bueno, contacto con la familia, más cosas que en mi caso particular tengo siempre abiertas en Europa, y así la jornada va pasando. La verdad que grandes momentos de aburrimiento profundo, ya que no hemos tenido.
Muy bien. Ens explicava, ahir parlàvem amb la Lorena Torres, preparadora física dels Sixers, que ens deia que us tenen, o que esteu molt controlats. No sé si us sentiu així o si et sents així, Sergio.
Sí, la verdad que sí. La verdad que hay una sensación de casi imposibilidad de contagio, ¿no? Por el número de las pruebas, por todas las precauciones que todo el mundo sigue, por la disciplina que todo el mundo está siguiendo, mínimas excepciones que enseguida cuyo potencial efecto negativo enseguida la NBA se ha encargado de minimizar. Es decir, que estamos en uno de los estados más contagiados de Estados Unidos, pero la sensación es que dentro de nuestra burbuja, como se le llama, estamos muy muy seguros y con una organización general bastante eficaz.
Aquí a Catalunya, no sé si t'arriba, Sergio, a Catalunya, a Espanya, han començat a sortir casos de Covid als equips de futbol, al Fuenlabrada, al Madrid, al Sevilla, a l'Almeria. Aquí, de moment, no en teniu, eh? No sé si teniu una mica de por a que no comencin a aparèixer alguns casos. Entenc que, pel que dius, és improbable, no?, perquè esteu tots molt, molt ben controlats.
Pues la verdad que todo puede pasar. Realmente una burbuja totalmente cerrada y sin ningún mínimo agujero es casi imposible por crear, ¿no? Pero obviamente la situación de los que están compitiendo, en por ejemplo, en el fútbol ahí, respecto a los que estamos aquí, esto es completamente diferente. Nosotros no tenemos ningún contacto con nadie que no sea una persona que vive con nosotros y que está testada todos los días y que tiene que tener constantemente la mascarilla puesta, y que realmente la sensación aquí dentro es que es realmente muy complicado que pase algo como lo que tú no mencionabas antes.
M'acompanya Sergio també el Joan Fitó, company d'aquí de la casa, que s'encarrega de seguir l'actualitat relacionada amb el bàsquet. Joan, què tal?
Bona tarda. Què tal, Sergi? Bona tarda. Sergio, una de les preguntes que ens fem aquí és si realment la majoria de jugadors volien que reprengués la competició, si volien jugar, i els que no volien, si heu tingut problemes, les franquícies han tingut problemes per convèncer-los.
Bueno, eso es una pregunta muy individual, y lo que cada uno dentro de su fuero interno piensa o siente, es muy complicado saberlo, ¿no? Realmente como asociación de jugadores, como sindicato, los jugadores se han portado extraordinario. Es decir, han tenido un instinto de un espíritu, una actitud colaborativa en todo el momento. Obviamente ha habido unos cuantos aspectos que se han tenido que negociar, unas cuantas cosas que se han tenido que ajustar, que suavizar, que cambiar, pero la sensación de que podía ser una situación muy, muy útil para también utilizar la situación como una plataforma para transmitir mensajes sociales que justo en el momento en que se tuvo que tomar esta decisión era lo que más preocupaba, ¿no?, a la gran mayoría de los jugadores y a la asociación de jugadores. Realmente todo eso se está llevando a cabo con gran profesionalidad, gran eficacia y gran participación por parte de todo el mundo, así que la sensación es que hay una probabilidad alta de que las cosas puedan seguir funcionando y llegar a su fin.
Molt bé, més enllà del Covid, ara ho deies una mica, Sergio, que els jugadors estan molt implicats amb el tema racial, no? Això els entrenadors també ho noteu? Com ho viviu?
Bueno, nosotros participamos en todas las iniciativas en las que se nos involucra. Como habéis podido ver, llevamos una tarjeta en nuestros polos durante los partidos, Coaches for Racial Justice, los entrenadores a favor de la justicia racial. Hemos participado en muchas actividades, muchos debates. Hace poco nos ha llegado una pizarra, ¿no?, producida justo en España por un amigo, y todos hemos intentado promocionar a todos los entrenadores esta pizarra con Black Lives Matter escrito. Es decir, es muy importante que en España se entienda que el problema racial no es un problema político, es un problema de igualdad, es un problema de justicia, aunque, por supuesto, todo al fin y al cabo es política, pero aquí se trata de que personas, que son personas, seres humanos, iguales independientemente de su color, de su religión o de su sexo, de lo que sea, sean tratadas por igual y no tengan, digamos, un riesgo más alto de peligro más alto sencillamente por ser como son, ¿no?, por tener un color de piel diferente. Y esto, obviamente, yo creo que no hay ningún ser humano que, independientemente de sus opiniones políticas, pueda no estar de acuerdo, ¿no?, con esto.
Uns éssers humans que, evidentment, seran els protagonistes a partir d'avui mateix, aquesta matinada de dijous a divendres. Com han arribat, Sergio, els jugadors? Ha costat especialment tornar?
Bueno, separando. Nosotros estamos bastante contentos con el estado de forma físico en el que se han presentado los jugadores, la verdad. Obviamente ha habido situaciones diferentes, desde jugadores que tenían un gimnasio, una cancha, una media cancha al menos de baloncesto en casa, como podía ser Mark, por ejemplo, uh-huh, a jugadores que no podían hacer nada más de lo que podían hacer en casa con las herramientas que el preparador físico le ha podido enviar y proporcionar, ¿no? Pero en general todo el mundo se ha cuidado y en general yo creo que los equipos también.
Ara ho comentaves, si hi ha un jugador que ha aprofitat especialment aquest confinament és en Mark, ¿no? Ha arribat fantàstic de forma.
Sí, ha llegado muy bien en todos los sentidos, recuperando, digamos, terminando de recuperarse de la lesión que le había molestado durante la primera parte de la temporada, aprovechando para afinar aún más su cuerpo, su forma muscular, muy fino también a nivel de sentido, de toque, de tacto, de balón, habiendo podido entrenar prácticamente sin parar. Así que muy bien, obviamente lo hemos cuidado bastante los dos tres amistosos. El primero no lo ha hecho, el segundo ha jugado unos, me parece, 10-11 minutos, el segundo ya ha llegado a 20. Estamos, como nuestra idea es de poder tener un recorrido largo en el playoff, obviamente nos interesa que Marte esté cada vez mejor y que esté al tope de la forma, no inmediatamente, sino dentro de, diría que casi un mes, ¿no? Ese es un poco el punto donde realmente tenemos que estar todos al 100%.
Anem acabant, Sergio. Sou els campions vigents, no hi ha Kawhi, però vaja, amb el nou format, creus que en principi tot s'iguala més o això us dona més opcions?
Bueno, este punto de hacer pronósticos no es un ejercicio fácil, ¿no? Porque realmente sí, todos tenemos la sensación de estar preparado para competir, pero luego hay que ver cómo ha afectado toda esta inactividad tan larga a todos los equipos, ¿no? Nosotros confiamos en que, como habíamos hecho hasta que la competición se ha parado, podamos ser competitivos. Pero también estamos conscientes que bien en el este o bien en el oeste hay 7-8 equipos este año que pueden perfectamente hacerse con el título, ¿no? Es una sensación de igualdad bastante difusa, bastante amplia, que yo creo que vendrá muy bien a la competición.
I acabo, l'última, ara sí. Ja sé que m'has dit que no ets gaire amant de fer prediccions, però qui és per tu el favorit per guanyar la NBA aquest any? O els equips que poden arribar a la final?
Sí, pues la verdad que yo creo que hay unos 3-4 equipos en el este y 3 o 4 equipos en el oeste que si llegaran a la final, cada uno por su lado, nadie se sorprendería, ¿no? Milwaukee, nosotros, Boston, Miami, incluso hasta Filadelfia. Y al otro lado, pues los dos de Los Ángeles, Houston, incluso el propio Denver, que tiene un equipo realmente con mucho talento. En fin, que me parece quizá la competición más abierta en años, y la verdad que en una situación como la que estamos viviendo no le viene para nada mal a la NBA de tener un interés, digamos, dividido y repartido en muchos mercados, como dicen aquí, ¿no? Muchas plazas diferentes, muchas ciudades diferentes, pero digamos que no hay ninguna competición como la NBA que está en este momento catalizando el interés y levantando una expectativa tan grande hacia sus partidos que estan a punt de volver a empezar en tot el Nord-Amèrica.
Molt bé, són les explicacions, les paraules de Sergio Scariolo, el tècnic assistent dels Toronto Raptors, a qui agraïm moltíssim que ens hagi atès en un dia important per la NBA com avui, i sempre és un plaer sentir-lo. Sergio, molta sort i moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros.
Una abraçada.
A todos.
Adéu.
Un abrazo, adiós.
Doncs Sergio Scariolo, el Tot Costa de Catalunya Ràdio, Jordi Colomer, ara el sentíem que deia que ell, per ell, és una de les edicions més obertes dels últims anys. Et volia demanar, no sé si ho creus igual, si el que dèiem ara abans del format, si això condiciona la competició, si podem tenir un campió no esperat, com ha passat una mica a la CBM o Baskonia, com ho veus tot plegat?
Sí, el factor sorpresa hi és, sobretot perquè estem en un cas sense precedents i, per tant, eliminem coses com el factor pista. Clar, sempre teníem el factor pista i hi havia una fase regular de 82 partits en què decidíem qui tindria el factor pista, i els últims anys, en general, ha passat molt. Això ens hem carregat, no sabem com respondran, i si equips amb menys pressió i amb un pavelló completament buit es sentiran alliberats. No sabem com arriben, no sabem si els equips joves poden tenir avantatge o, en canvi, seran els veterans perquè s'han cuidat més. I el factor lesions, amb jugadors tan físics, és molt complicat saber com estaran després de tants mesos parats, perquè ells mateixos us deien, és que no estan mai tant de temps sense jugar a bàsquet, allò 5 contra 5 i tot, com ara. Jo mantindria, no, el que hem anat veient, el que és a l'oest Lakers-Clippers i a l'est, sobretot, Milwaukee, però també obert. Vull dir, Milwaukee, almenys a la pretemporada, aquesta mini pretemporada que han fet, ha mantingut el mateix nivell i ha estat directament demolidor. Ara també és veritat que no tindrà rivals d'entitat gairebé fins que es trobi a play-off, perquè a la part de l'est hi ha 2-3 equips que són molt, molt fluixos.
Dani, coincideixes una mica amb les apostes del Colomer?
Amb les del Colomer, sí, amb les de l'Escariolo no tant, perquè ha dit en un moment de la resposta, ha dit hay 3 o 4 equipos en el este, sí. I ha dit nosotros, i ha dit Miami, que si juguen la final no és una sorpresa, home, jo crec que si Miami o Toronto juguen la final de la NBA, per mi és una sorpresa gegant i es cauen les cases d'apostes. Una altra cosa és l'oest, a l'oest sí que li compro, però vull dir, a l'est qualsevol equip que no sigui Milwaukee, que jugui la final, em sembla una gran sorpresa. I a l'oest crec que serà un dels dos equips de Los Angeles, però sí que puc entendre que Houston o que Denver o que algú altre s'hi fiqui. Però jo crec que a l'est, vaja, em sembla gairebé impossible que un equip que no sigui, i serà un gran desastre per Milwaukee, que qualsevol equip que no siguin els Bucks jugui la final de la NBA.
Tema racial, Colomer, missatges a la samarreta, els pavellons, aquí fa bé la NBA, oi?
Sí, fa anys que amb això lidera. Que la resta de grans lligues als Estats Units van a remolc. Ell sempre ha deixat, i les samarretes de Like and Breathe ja les van treure fa 4 o 5 anys, abans que passés tot el que hem vist últimament. I això ha donat llibertat total als jugadors, encara que algun hem vist que quedi una mica en evidència. Està molt bé, ara estan discutint si es permetrà el de posar el genoll a terra o no, perquè en principi la normativa no és clara, però al final està clar que no sancionaran a ningú per això. Donen llibertat total i és una de les gràcies de la competició. Vull que deixen que els jugadors en tot moment es mullin políticament i no hi ha sancions, no sé que siguin molt barbaritat el que diguin. Fins i tot quan hem vist també algunes barbaritats de teories conspiranoiques amb les vacunes i coses pitjors, de Dwight Howard i companyia, i s'ha permès.
És molt bèstia, en el sentit positiu, que el terra estigui serigrafiat Black Lives Matter, em sembla. En un moment d'ebullició tan bèstia als Estats Units, que una lliga faci això, mentre en comparació, per exemple, a l'NFL, ja sabem tots els problemes que ha tingut, amb Colin Kaepernick, el genó i tot plegat, la NBA jo crec que en això és exemplar. La UEFA també fa coses, digues no al racisme i tal, però són més sostingudes en el temps i més tranquil·letes. Però el que fa la NBA en aquest moment concret d'ebullició em sembla exemplar.
Va, deixeu-me acabar fent... És un joc, una Vinga. Aposta, va. Qui és per vosaltres, qui creieu que serà el campió d'aquesta edició tan estranya de la NBA? Va, Colomé, comença tu.
Jo diré Milwaukee. Si no hi ha la gens pel mig, si no els hi pesa massa tot, però jo crec que això ja ho vam pagar l'any passat, i mantinc Milwaukee pel nivell que hem vist a la fase regular, tot i que ja ens amagarem que la part de mica de cor tira més cap als Lakers.
Fora, home. Jo, per putejar el Colomé, per la part de cor aquesta que ha dit i per l'aposta que ha fet, et diré els Clippers. Em sembla que... Sí. Que és un equip que es pot veure beneficiat, que té jugadors de moltíssima qualitat, que té un entrenador fet per guanyar en play-offs, i crec que serà l'any que per fi l'equip de Los Angeles de veritat, el que s'ho mereix, no aquestes coses rares als Lakers, guanyin l'any.
Molt bé, Fito, acaba tu, va.
Jo seré amic del Colomé i diré als Lakers va. Per no anar ni a roda de Sanabra ni de Colomé, tot i que estic bastant amb el Jordi, que els Milwaukee d'Antetokounmpo són els principals candidats, però ja l'ha dit ell, per tant, els Lakers de LeBron James.
Molt bé. Jordi Colomé, moltes gràcies.
A vosaltres, fins la pròxima.
També gràcies, Fito i Sanabra.
Fins la pròxima.